Ho veus, la pluja s'acosta i sembla ser que si res no canvia, el dissabte dels Reis i també el dia dels Reis, el dia 6, la cosa estarà un poc banyada i és per aquest motiu que, tal dia, el dia dels Reis, l'adoració de Lloret Moà no serà a ser voltes de Palma, sinó que previsiblement, o cert i segur, com ja ha informat l'Ajuntament de Palma, serà en un interior, a l'interior del Teatre Xep Fortesa de Palma.
Declariró ten pressa perquè m'escarrom de por!
Aquest és el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, transformat en el rei Herodes a l'assaig general d'aquest divendres al qual hi hem assistit.
I d'aquí a una estona bona donarem més detalls d'aquesta funció que personatges de la societat illenca, com els polítics que acabeu de sentir, fan d'actors per un dia. Abans, però, toca la informació del dia en un informatiu que fa impossible Antoni Sastre i Pere Morell a la redacció i Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 4 minuts de les 7. Ho han dit en començar, aquest any, l'any 2026, comencen canvis pel que fa a la jubilació perquè s'endarrereix enguany els 66 anys i 10 mesos per poder cobrar el 100% de la pensió. A més, per a les persones que jubilin enguany, entra en vigor l'anomenat règim dual. Això són dues possibilitats per fer el compte sobre el qual es calcula la pensió que finalment cada pensionista cobrarà cada mes. La primera opció és calcular la pensió prenent de base el darrer 25 anys cotitzats i la segona opció és triar el darrer 29 anys cotitzats, però descartant-ne el que el futur pensionista consideri els pitjors 2 anys treballats a efectes de la cotització.
A partir d'ara, l'edat legal per jubilar-se i cobrar la pensió completa és de 66 anys i 10 mesos pels qui tenen 38 anys i 3 mesos cotitzats. L'any que ve, per altra banda, serà ja el 67. Al carrer posen l'èmfasi sobretot en el fet que el més just seria calcular la càrrega de feina acumulada a l'edat de jubilar-se.
Todo el día en la carretera cansas, jornadas enteras de 16 y 18 horas.
Es complicado, ya que, bueno, es un, por ejemplo, en mi caso es una feina muy manual.
Yo me dedico a la hostelería también y pienso que la hostelería no podría entrar en ese... todos en el mismo saco.
Pels qui decideixin jubilar-se voluntàriament, ara es pot avançar als 64 anys i 10 mesos. I tot i la pèrdua econòmica, n'hi ha que ho prefereixen.
Sí, a 63 me puc jubilar.
Sí?
Sí, passa que té... Diguem que quedes molt perjudicat amb la pensió que t'hi queda l'any.
Perdent un pot de la jubilació, però guanyant en temps.
D'altra banda, les pensions contributives, com la de jubilació, augmenten enguany un 2,7%.
I continuem parlant en clau laboral perquè el govern ha activat una nova línia d'ajudes per a autònoms que tinguin una antiguitat mínima de 3 anys. Aquesta convocatòria preveu aportacions de fins a 3.000 euros per cobrir les despeses realitzades l'any passat, és a dir, l'any 2025.
El termini per presentar les sol·licituds s'estén del dia 1 de gener al 31 de març de 2026. L'objectiu, afirma el govern, és el de donar suport a l'activitat econòmica dels autònoms, afavorir la modernització dels negocis i reforçar la seva competitivitat.
I avui han conegut una sèrie de xifres relacionades amb l'arribada de turistes a les Illes Balears i també amb la quantitat de doblers que hi gasten, perquè els turistes estrangers a les Illes Balears varen gastar 20.800 milions d'euros fins al mes de novembre de l'any passat, de l'any 2025. Això és un 5% més que l'any anterior. Durant aquests primers 11 mesos, les Illes varen rebre 15,5 milions de turistes i aquesta xifra suposa un 2,5% més que en el mateix període de l'any 2024.
Si bé el viatge dels turistes internacionals es va reduir un 2,5% fins als 6,3 dies, la despesa mitjana per persona va augmentar un 2,1% fins als 1.341 euros. Durant el mes de novembre hi va haver més de 232.000 visitants internacionals a les illes, un 5,8% més que van gastar, un 7% més respecte al mateix període de l'any anterior. La mitjana de despesa va ser de 1.425 euros per persona, un 1,1% més, mentre que la despesa mitjana diària es va disparar un 18,3%.
I parlem ara d'habitatge, perquè el govern impulsa una nova promoció de 30 habitatges públics a Maó. L'IBAVI ja ha adjudicat el contracte per a la redacció del projecte i la direcció de l'obra.
Es preveu que les tasques es puguin iniciar aquest any. Els habitatges es construiran a l'avinguda Josep Anselm Clavé, tindran entre un i tres dormitoris i s'adjudicaran en règim de lloguer. El cost estimat és de 7 milions d'euros i en total el govern du a terme 11 promocions a Menorca. contracte per construir 250 habitatges públics.
I com és lògic, les despeses ordinàries que ha de fer front al govern i també els projectes com aquest de l'IBAVI que ara parlam, que posen en marxa, surten dels pressupostos de la comunitat i del dia 1 de gener s'han prorrogat de manera automàtica els pressupostos del 2025 per a l'any 2026. Tot això després que el govern no en pugui o no n'hagi pogut treure un de nous a causa de la manca d'acord. Per fer efectiva la pròrroga, la Conselleria d'Hisenda ha fet pública una ordre per la qual es despleguen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir-la.
La pròrroga també afecta les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma. En cap cas no es pot vulnerar el límit establert. El vicepresident Antoni Costa ha reiterat en diverses ocasions que no descarta consensuar-ne un de nous.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I per la mare d'Educació, d'Infraestructures Educatives, perquè el govern iniciarà les obres de dos nous instituts de secundària aquest any 2026. Es tracta de l'IES de Sant Ferriol, una demanda històrica al municipi de Palma, i també del nou centre de secundària de Can Cantó, a Eivissa. A més, en el proper mes, l'executiu té previst iniciar la construcció de dos nous centres integrats de formació professional. Un serà a Alcúdia i l'altre serà a Es Castell. Pere Morell.
L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, té previstes, a més, les obres d'ampliació d'altres centres. És el cas de l'IES de Mia Juguet, a Campos, de l'IES Josep Font i Trias d'Esporles i de l'IES Quartó, de Portmany, a Sant Antoni. Pel que fa a escoles de primària, s'ampliaran el CEIP Ponent a Inca i el CEIP Bartomeu Ordines de Consell, en el cas de Mallorca, mentre que a Eivissa s'ampliaran el CEIP Sant Carles i el CEIP Sant Siríac, tots dos al terme de Santa Eulària del Riu. D'altra banda, el CEIP Mestre Colom de Bunyola, el CEIP Nostra Senyora de la Consolació de l'Alqueria Blanca i el CEIP Vara de Rei a Sant Antoni de Portmany seran objecte d'una reforma integral.
I de com acabeu de sentir, una part important d'aquestes obres de construcció o de millora que ha previst la Conselleria d'Educació, com acabeu de comprovar, es concentren a les illes de Mallorca i també d'Eivissa. El motiu són les grans necessitats que tenen en infraestructures educatives aquestes dues illes a causa del gran creixement de la població escolar en aquests darrers anys.
El Consell Escolar de les Illes Balears pensa que és positiu que totes aquestes millores s'executin dins aquest any 2026. Són del parer, però, que hi hauria d'haver hagut més previsió. Així ho ha explicat Pepita Costa, presidenta de l'entitat.
Són necessitats d'infraestructures que no venen d'ara, ja fa anys i panys. Com sempre, no hi ha hagut planificació mai i anàvem darrere les necessitats.
Segons Costa, la necessitat d'infraestructures es concentra en l'etapa educativa de secundària, perquè és en aquesta etapa educativa on hi ha aquesta superpoblació. Les noves obres, assegura, permetran reduir ràtios i fer desdoblaments.
Alumnat que puja d'infantil i primària no és tan nombrós ni està cresquent de la manera que estava cresquent els darrers, per dir-ho clarament, els darrers 10 anys. Per tant, si anem fent aquestes ampliacions, esperem que realment puguem tenir aquestes infraestructures que ens doni la qualitat educativa que volíem, no?
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Per la mare de salut, perquè la taxa de grip baixa a les Illes Balears la setmana de Nadal, és a dir, entre el dia 22 i 28 de desembre, i se situen al 81 casos per cada 100.000 habitants. Recorden, però, que la setmana anterior s'havien registrat 88,9 casos, és a dir, gairebé 89 per cada 100.000 habitants.
Les infeccions per Covid-19 se situen en 1,8 casos per cada 100.000 habitants, un índex semblant al de la setmana anterior i en un 2,2 de casos en la població més gran de 60 anys. Mentrestant, les infeccions per bronquitis i per bronquiolitis en menors de 5 anys se situen en 477,6 casos, un 28% més que la darrera vegada.
I més en llista d'espera i més demora en els hospitals públics de les illes. Això segons l'estadística del Servei de Salut del Govern, que el nombre de pacients que esperen per sotmetre's una operació quirúrgica ha augmentat un 23% l'any 2025, amb més de 16.600 persones, mentre que el temps d'espera s'ha incrementat un 13% i passa del 104 als 118 dies.
A més, el nombre de ciutadans pendents d'una consulta mèdica especialitzada ha augmentat gairebé un 15%. En el cas de la llista d'espera per a consultes externes, el temps mitjana de mort ha caigut un 16% en un any i se situa en 72 dies. Les especialitats quirúrgiques amb majors esperes mitjanes són cirurgia general i digestiu en gairebé 150 dies, traumatologia amb 134 i otorrinolaringologia amb 126. Quant a les consultes, les més saturades són les de reumatologia amb 120 dies de mitjana i traumatologia infantil i neurologia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 13 minuts. En clau de succeïts, un home ha ingressat a la presó de manera provisional, això després de ser detingut per violar i agredir presumptament una dona que acabava de conèixer. La va convidar a casa seva amb l'excusa de deixar-li utilitzar el seu telèfon.
Els fets van tenir lloc el passat 16 de desembre, segons la Policia Nacional, i l'home va ser detingut dimarts passat. La víctima ha explicat que va conèixer el presumpte autor quan caminava pel carrer i aquest li va oferir utilitzar el seu mòbil perquè ella no en duia. Així, es van dirigir al domicili de l'home i allà aquest la va agredir sexualment i li va donar cops de puny a la cara i a la resta del cos. A més, la va amenaçar amb un ganivet perquè no cridàs. La dona va aconseguir sortir del domicili i va anar a un bar a demanar ajuda i dues setmanes més tard la policia el va detenir al barri de Son Gotleu després de treure un ganivet i intentar escapar.
I la Policia Nacional ha desarticulat una presumpta organització criminal que presumptament creava i distribuïa receptes falses de medicaments. Hi ha 12 persones detingudes, una de les quals ha estat a les Illes Balears.
Oferien receptes d'analgèsics i substàncies anestèsiques que ells mateixos falsificaven en perfils i grups de missatgeria instantània. En el 8 escorcolls fets de manera simultània a les detencions s'han intervingut més de 1.000 pastilles de diferents medicaments, telèfons, material informàtic, armes blanques i rèpliques d'armes de foc.
I per la mar d'una altra qüestió, perquè la Guàrdia Civil va detenir aquest dijous un home de 40 anys en un control a Artà en possessió de 26 dosis de cocaïna. El sospitós havia intentat, sense gaire èxit, però, amagar la droga en un paquet de xocolatines.
Els agents de Seguretat Ciutadana varen observar aquest dijous un vehicle que realitzava una maniobra inusual i varen decidir aturar-lo. En inspeccionar el seu cotxe, la Guàrdia Civil va trobar un recipient d'una coneguda marca de xocolates amb 26 dosis de cocaïna envoltades en plàstic a l'interior. A més, els agents també trobaren 275 euros en efectiu dins el mateix paquet. El sospitós va ser detingut i posat a disposició de l'autoritat judicial com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara de l'àmbit internacional i en feim ressò d'aquesta catàstrofe en què desenes de joves moriren a Suïssa a causa d'un incendi que va tenir lloc a un conegut bar d'una pista d'esquí dels Alps suïssos. La principal hipòtesi d'aquest incendi i d'on aquest bar de l'estació d'esquí de Crans Montana, al cantó de Valais, a Suïssa, i que ha deixat recordant 40 morts i el manco 109 ferits, és que el foc va ser provocat per artefactes de pirotècnia col·locat al coll de botelles de cava que haurien pegat al sòtil de fusta recobert de material aïllant i l'haurien incendiat.
El president del cantó de Valais, Matías Reinhardt, ha explicat que s'està donant prioritat a la identificació dels cossos perquè puguin ser retornats com més aviat millor les seves famílies. També ha dit que el procés serà llarg d'alguns dies, ja que també hi ha persones amb ferides molt greus. Tot això quan el govern central ha expressat el seu condol per la tragèdia i li ha oferit ajuda a Suïssa per acollir ferits. De fet, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, no té constància de moment de víctimes espanyoles.
I per la mare de qüestions d'àmbit espanyol i també internacional en format més breu, perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviat a les jutges el seu missatge de WhatsApp amb Mazón el dia de la dana. En el missatge s'interessa pel nombre de morts i desapareguts, demana a Mazón si el govern li ha telefonat i li recomana en un parell d'ocasions liderar la comunicació institucional.
En l'acte notarial, Feijóo assegura que remet a la jutgessa totes les comunicacions enviades a Mazón el 29 d'octubre i que complementen el conjunt de missatges rebuts de l'expresident de la Generalitat i deixa clar que no ha esborrat cap missatge.
I dues dones i un home de la mateixa família han mort en un incendi a Madrid. El foc s'ha declarat aquesta matinada en un tercer pis de la barriada madrilenya de Carabanchel.
Els bombers han tingut problemes per accedir-hi per mort d'una porta cuirassada i han hagut d'entrar per la balconada. Ara s'investiguen les causes del foc, però tot apunta que es va iniciar el menjador perquè és la cambra que s'ha cremat completament. És Fernando Martínez, el cap de guàrdia del SAMU, i Juan José García, el cap de la Guàrdia dels Bombers de Madrid.
Donde confirmamos el fallecimiento de 3 pacientes, 2 por inhalación de humo seguramente y una tercera por quemadura.
El fuego ha sido muy virulento, la vivienda estaba completamente inundada de humo hasta el suelo y había muchísima temperatura.
Minut de silenci a Fuenmayor a La Rioja, convocat avui migdia en repulsa per la mort violenta d'un home de 54 anys a mans del seu fill de 19 amb una arma blanca.
Segons la Guàrdia Civil, el jove va actuar a conseqüència d'un presumpte episodi de violència de gènere que hauria derivat en un cas de violència domèstica.
I una rave que se celebra d'ençà de dia 31 de desembre a Ellin, a Albacete, continua vigilada per fins 300 agents de la Guàrdia Civil. Aquesta festa de música electrònica no va ser ni comunicada ni autoritzada per les autoritats.
Segons informa la Guàrdia Civil, a la festa il·legal hi han arribat aproximadament 1.000 vehicles d'arreu d'Espanya i també d'altres països europeus com França o Dinamarca. Ara per ara, no hi ha hagut, però, cap incident significatiu.
Nova denúncia per assetjament dins el PSOE, aquesta vegada laboral. Una regidora socialista ha presentat una denúncia al canal intern de la formació contra el president de l'actual gestora que dirigeix el partit d'Extremadura i delegat del govern, José Luis Quintana.
Tant l'afectat com el partit neguen les acusacions. La regidora diu que Quintana hauria pressionat perquè l'edil fos acomiadada del lloc de treball que ocupava la seu regional del partit. Avui, el bala socialista d'Almofases, Toni González, ha declarat via telemàtica davant el canal intern del PSOE per les acusacions fetes contra ell d'assetjament laboral i sexual.
En l'àmbit internacional, països àrabs i també musulmans demanen a Israel que permeti actuar les ONG enmig del temporal que aquest dia s'exceja a Gaza.
Els mediadors regionals, Egipte i Qatar, demanen un increment substancial de l'entrada d'ajuda humanitària i d'infraestructures després d'un temporal de pluges que ha deixat morts per hipotèrmia i per l'esfondrament d'edificis debilitats per mesos de bombardejos israelians.
I fa ja una setmana del naufragi a Indonèsia que va deixar al Manco una menor espanyola morta i 3 desapareguts pertanyents a una mateixa família.
Continuen les tasques de recerca dels desapareguts amb el desplegament d'un sonar en 200 metres d'abast. La policia d'Indonèsia ha obert una investigació per aclarir possibles negligències i responsabilitats penals en el naufragi del vaixell. S'esbrina si la nau complia els protocols de seguretat marítima.
I venen ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Xisco Ribas, bon vespre. Una notícia molt comentada ha estat avui la mort de Miquel Contestí, el president més longeu de la història del Reial Mallorca.
Bon vespre. Dia de dol per al món del futbol i el mallorquinisme. Després de conèixer fa uns moments la mort de Miquel Contestí a 92 anys, avui divendres 2 de gener, un dels presidents més influents en la història del club i que va dirigir el Reial Mallorca des de 1978 fins 1992. Miquel Contestí va assumir la presidència en una etapa crítica per a l'entitat mallorquinista i va aconseguir que el club sortís del fang de la tercera divisió. Durant el seu mandat, el Mallorca va aconseguir 3 ascensos a primera i també va disputar la primera final de la Copa del Rei l'any 1991 contra l'Atlètic de Madrid. Fa un moment, aquí a IB3 Ràdio, hem pogut parlar amb Pedro Sauquillo, l'excapità del Reial Mallorca.
Después de la noticia del fallecimiento de Miguel Contestí, pues, bueno, yo es verdad que estuve con él 4 años, pidieron a la cesión mía, que estaba en el Hércules en primera división, y bueno, allí no estaba demasiado contento y volví otra vez a jugar en el club de toda mi vida. Y bueno, él se hizo cargo del club en una situación complicada y bueno, y como todo el mundo sabe, pues se consiguió los ascensos de tercera a segunda B, de segunda B a segunda A, y luego en el año de segunda A estuvimos a punto de lograr también el ascenso a la máxima categoría. Bueno, yo creo que ha sido una persona, o que fue una persona que hizo mucho por el club y...
I Pel que fa a la Lliga, el Real Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra el Girona i realitzarà demà de matí la darrera sessió d'entrenament abans d'aquest enfrontament. El club ja ha confirmat la sortida del davanter Marc Domènech, que anirà cedit al Ceuta de segona divisió fins a final de temporada. I pel que fa al Girona, arriba cedit Echeverri, procedent del Manchester City, i surt el porter Livakovic. Avui, a les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Getafe encetaran la Lliga aquest 2026 i el Mallorca i Girona el podreu seguir en directe diumenge hora baixa per IB3 Ràdio en tota la prèvia. I demà inicia la Supercopa d'Espanya de futbol sala a Son Moix. Començarà a les 4:30 la primera semifinal entre Cartagena i Peníscola i a les 7 del vespre serà el torn del Palma Futsal, que cercarà contra l'Inter Movistar un bitllet per a la final de diumenge. El jugador Mario Rivillo sap que tenen una molt bona oportunitat.
Queremos empezar el año de la mejor manera posible y mira, tenemos una oportunidad muy buena de jugar una Supercopa aquí en casa con nuestra gente, así que con muchísimas ganas, con mucha ilusión y esperando a que llegue mañana ya. Cada vez ganar cuesta muchísimo, el ganar está muy caro y todos los equipos compiten muy bien, entonces es complicado, pero bueno, como digo, estamos aquí en casa, al final es nuestro fortín y vamos a ver cómo somos capaces, pero con ganas de empezar ya, por supuesto.
El Palma vol aixecar el que seria el seu primer títol nacional i no hi ha millor escenari que fer-ho Son Moix en l'afició.
Sí, todo lo, bueno, ya sabemos el vínculo tan especial que tenemos nosotros con nuestra gente, con nuestra afición, y estoy seguro que van a responder mañana. Ellos también tienen muchísima ganas, seguro, de que ya rompamos ese maleficio, ¿no?, de ganar algún título nacional y ojalá sea así, por supuesto.
El entrenador Antonio Vadillo ha parlat del rival, l'Inter Movistar.
Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, muy complejo contra un rival como es Inter, que ya nos hemos enfrentado dos veces esta temporada, ¿no? Aquí en casa perdimos bien y allá en Copa del Rey pues perdimos la prórroga, ¿no? Entonces, más allá de estos dos partidos, sabemos que es un gran rival, que nos va a obligar a estar bastante concentrados.
Recordem que aquesta semifinal entre Palma Futsal i Inter Movistar la podreu seguir en directe a partir de les 6:30 diumenge demà per IB3 Ràdio.
Aquesta és l'actualitat esportiva que ens deixa el dia i dos, 7:24. Fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Això ja s'acosta, ben aviat arribaran els Reis i per això el dissabte dels Reis és el gran vespre per als infants i també per qualque adult, més d'un, et segur. És la nit més esperada de l'any per aquells que són el més petit, però a hores d'ara és tot una incògnita això a causa del mal temps i la previsió de pluges i de fred.
L'Ajuntament d'Eivissa valora possibles opcions i han assegurat que els pròxims dies avançaran les alternatives.
I no només això ho fan a Eivissa, sinó que també ho fan a Menorca, perquè Mo ja ho té tot a punt per viure una de les nits més màgiques de l'any. Ses Majestats, el Rei d'Orient, ja han confirmat la seva arribada i, si el temps, com han dit, ho permet, està previst que arribin per la mà a les 6 del capvespre.
El temps, però, encara és un poc inestable i ja es preparen alternatives per si plou. Sentim Héctor Pons, Balda de Mó.
Si és necessari, també, o bé l'escurçarem i la farem una mica més curta en funció dels temps, o tindrem l'alternativa d'un vehicle en condicions per poder-los dur fins a la plaça Constitució. I també en el discurs tenim preparades diferents alternatives. Si es pot fer a la plaça, el farem com sempre, des del balcó de l'Ajuntament. Si el temps està complicat, el farem a l'Església de Santa Maria.
Amb els Reis arribaran per mà i també arribaran per mà a Palma perquè vendran acompanyats amb una estrella gegant i també amb una carrossa dedicada al forners, passant per camells de gran dimensions, ceramistes o neules, que són aquestes algunes de les figures que es podran veure a aquesta colcada del rei de Palma prevista per aquest dia 5 de gener. Aquest dia s'enllesteixen els darrers detalls de la proposta i d'aquesta manera ens ho explica Daniel Puig, que és el director artístic de la cavalcada.
Tot l'equip des de Trull, de part de creació, de logística, tots els responsables de l'Ajuntament, policia, bombers, mos envien missatges i estem superpendents de com serà la previsió meteorològica. I vosaltres segur que també mos pot donar alguna pista i esperam que al final la cosa millori i se pugui fer una cabalgata perquè aquest any és molt, molt xula.
Els Reis, com ja sabeu, arriben dia 5 a vespre, però dia 6, el Dia dels Reis, vol fer mare una altra proposta, l'adoració del Trasrei d'Orient de Lloret Moà. Això serà a les 12 del migdia i com a novetat, a causa d'aquesta previsió de pluja de què parlam, serà el Teatre Xafortesa.
Declariró ten pressa perquè m'escarrom de por.
Si no l'heu reconegut, vos hem de dir que aquest que acabeu de sentir és el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguian, aquest que has transformat en el rei Herodes a l'assaig general d'aquest divendres.
Perquè, com és habitual, la representació aconseguirà un any més que polítics, escriptors, artistes i altres ciutadans es converteixin en autèntics actors per un dia. Avui, les rialles i les equivocacions encara eren la norma, però segons Bernat Puyol, un dels directors, els actors ja estan a punt per l'obra.
Sí, fa des del mes de setembre estan fent feina, o sigui que està bastant la cosa assentada.
La sàtira i l'ironia són habituals en aquesta obra gràcies als botifarres. El tinent de balla de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Bausà, també participa en l'obra i es nega a revelar les seves botifarres.
Jo tinc les meves ja redactades i ja de veure com les cas per fer que impactin dins la testa.
I doncs, ja ho sabeu, això serà el Dia dels Reis, dia 6 de gener, a les 12 del migdia, al Teatre Xafortesa de Palma, que com sabeu, l'Ajuntament de Palma vos acabant de dir que ha hagut de modificar la ubicació tradicional de Cervoltes a causa d'aquesta previsió de pluja. Ben segur que serà una funció amb molta de crítica social i també amb moltes de botifarres. Amb aquesta informació haurem arribat a les 7:30 del vespre. Continua ara, toca ara, el programa especial d'aquestes festes, el Teu Nadal. Tindreu informació actualitzada al proper butlletí horari.
Bones festes.
Tres Ràdio, el teu Nadal, amb Miquel Àngel Ariza.
Allà, vinga, bones tardes a tothom, benvinguts en aquests programes especials titulats El teu Nadal, que fem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Avui és una cosa un tant estranya el que m'ha passat, perquè he convidat a un amic, que aquest amic m'ha dit, vendem una milla. I així farem dos dies de programa. Avui i demà farem dos dies de programa. Aquest amic meu és en Miquel Ensenyat. Bones tardes.
Molt bones tardes.
Com estàs?
Molt bé.
Te veig curro.
I ho són, ja curro.
Però te veig més curro avui.
Gràcies, Miquel.
I m'has de presentar en aquesta amiga que dus.
L'amiga, ara explicaré per què ha dit aquesta amiga, ja te vaig dir, que jo no som molt de Nadal.
No és molt de Nadal? Te pots anar perquè aquest programa t'ha dedicat a Nadal?
Però no me'n perca ni una.
Ah, vale.
M'explica, tot el que toca.
Un poc de l'ero.
Anar a escoltar la Sibila de cada any, tot el que toca.
Ah, i no és molt de Nadal.
I així el mallorquí, tu saps que no mollam res.
No,
és a dir, tot mos se mos aferra, perquè un temps fes sopar després, anaves a matines a les 10 o a les 11, llavors una xocolatada, i ara no. Ara és a matines, xocolatada, llavors sopar de Nadal, llavors dinar de Nadal.
Primer xocolata.
Llavors, no, bueno, sí, després.
Ah, no m'ho
diré. Però a qualque banda que em fan, i dic, bueno, ja que som aquí, el tastarem.
La milla.
La milla és de Mariana Navarro, que és molt nadalenca, perquè ja fa un mes que, com que mos anem veient quasi cada dia, que anem parlant, que ja sap què ha de fer, que ja sap com ho ha de decorar, perquè a més li encanta tot això. Dic, escolta, vine jo. Dic, i si jo m'ha sortit un punt de nostàlgia, dic, tu hi podràs aportar un punt d'alegria i d'il·lusió.
Sí, jo m'agrada molt el Nadal.
Bones tardes.
Bones tardes, sí, bones tardes.
T'agrada molt Nadal?
Sí.
Què ets tu, de Miquel? De què el coneixes?
De què el conec?
Sí.
Pues ara són companyeros de feina.
Ah, clar, expliqueu això, expliqueu això perquè és important. Anna Marilena, mos coneixem, perquè Anna Marilena va ser una de les fundadores, juntament amb José Uomo, que precisament la setmana passada va fer 2 anys que del seu traspàs, d'acord? I Anna Marilena van fer una fundació que durant 30 anys va fer feina a Àfrica, en el Níger, concretament, contra, o en diríem, amb una malaltia que crec que és de les més terribles que pot sofrir un infant, que és senoma, que ve a partir de la desnutrició infantil i que se comença menjant la carn a la cara fins que arriba sos i, de fet, s'acaba morint, no? I això s'arregla amb una addicció de penicilina i, per tant, en Pec Campaner i en Maria Elena sí. Varen tenir el coratge. És a dir, primer de tot va començar, puc contar, Maria Elena, no?
Sí, claro, conto.
Varen acollir, la Maria Elena feia feina sondureta, van acollir una nina que tenia nom.
Aquí a Mallorca,
la varen acollir.
La varen curar.
És una malaltia sí. Que com més temps passa, més va menjant la carn, i per tant després, una vegada que dirien que la bacteri i la mata, que és una addicció de penicilina, fan falta operacions de reconstrucció maxilofacial. I per tant, ara les nostres feines també, entre altres moltes, és enviar metges cirurgians a Senegal, en aquest cas, perquè no poden sortir a l'altra banda que no sigui Senegal. Nosaltres a Níger no podem entrar, per la situació política, sobretot, després del cop d'estat, i per tant els atraïm, no? I els operam a Senegal i després se'n tornen de cap al Níger. I per tant, en Pep i na Maria Elena van fer feina més de 30 anys amb això, i allà a Níger és una gent molt estimada, no? Precisament dia 3 de desembre vàrem celebrar aquesta data, aquest segon dia. Hi ha tota una campanya a nivell institucional que s'hi ha sumat, l'Ajuntament d'Inca, el Consell de Mallorca, el Parlament de les Illes Balears, ara anirà també l'Ajuntament de Palma, en el Senat i en el Congrés, demanant a UNESCO, demanant a Nacions Unides, que declari dia 3 de desembre, que és la data que en Pep va traspassar, com a Dia Internacional de la Lluita contra la Noma. No? Com
un va dir traspassar quan va morir.
Va morir.
Sí. Vale.
És a dir, crec que s'ho mereix, perquè, a més, la Noma, curiosament, el Noma, com a malaltia se va reconèixer per l'OMS l'any 2023.
Què dius? Ja era ahir?
Després, sí, ahir.
I nosaltres, en el 96, ja havíem duit nens aquí per operar.
Precisament.
I com... Vull fer un stop aquí. Com és que se van trobar tant a reconèixer aquesta malaltia?
Ah, no ho sé.
Bueno, perquè és una malaltia que afecta...
Perquè no interessa.
...a uns racons d'Àfrica, a on la gent ja no té accés. I en aquest món, desgraciadament...
No hi ha mal anomenat primer món.
I tu que t'hi dediques, sobretot, és a dir, si no se veu, si no se coneix, no
si
existeix.
Si no se conta, no existeix.
No existeix, no?
Si no, no té,
i és
no...
una d'aquestes malalties oblidades que ni tan sols l'havien reconeguda com a tal, com a malaltia. I, per tant, se va reconèixer com a malaltia desatesa, a més, l'any 2023, que va ser l'any que en Pep va morir. Per això mateix vàrem començar aquesta campanya. I, a més, vàrem presentar un documental dia 3, en el Teatre Principal d'Inca, que s'ha per televisió pública a Illes Balears, perquè l'han encomanat IB3, la nostra televisió, damunt la vida d'en Pep i també d'en Maria Elena durant tots aquests 30 anys. I parlàvem de passat, de com va començar tot, que va començar... Ho anava a contar, però amb una persiana Maria Elena.
Sí, no, ara Maria Elena, però avui dient als nostres oients que com que aquest programa és avui i demà, podem xerrar d'això, demà serà molt poc més de Nadal, o millor, però Maria Elena m'ha interessat molt el que ha dit en Miquel i m'agradaria que m'ho contessis un poc la teva història, com l'has viscut, com la descobreixes, com passes per ella...
La primera nina que nosaltres vam agafar la varen dur una ONG alemana a operar a Sant Verí, que feien també molta cosa d'estètica i molta cosa d'aquesta. I en varen dur 4 i nosaltres m'ho donaren, la que estava més malament. Bueno, per la meva professió, me'n vaig dur la que estava més malament.
És infermera.
Sí, vaig haver de menester un parell d'operacions. Va estar mig any amb nosaltres. serà perfectament el mallorquí, i va arribar un moment pues, que l'havien de tornar a casa seva.
Quin dolor de cor.
I ella...
Que era això.
Sí, ho va ser. Però ella mateixa li va demanar que l'acompanyéssim. I li va dir a Pep, papà, tu m'acompanyaràs.
Papa. Que...
Sí, mos ho diu un papà i mamà tots els nits d'allà, de Níger. Sí,
perquè tenen, perquè tenen cinc al·lots. Perquè tenen cinc al·lots. I els cinc al·lots diuen papà i mamà, i els al·lots els diuen papà i mamà, també. Papà i mamà.
Papà i mamà.
No han tingut 23 a casa nostra, de nins acollits per operar. Però, vamos, tot va començar amb aquesta, la primera, la Fàtima. I...
Del Níger.
De Níger, sí. I res, en Pep la va acompanyar i va veure que la situació allà era dràstica. I ja des d'allà me va dir que hem de mirar de fer qualque cosa. Tu xerren sort metges i mirarem si els duren d'un amb un, si no tenim dos ja mirarem com ho feim i res. Però la veritat és que sempre hem tingut molta de col·laboració. No hem tingut cap problema ni en sort metges ni en ningú contrari quan arribàvem amb un nen malalt. Tot d'una mos acuïen i tot d'una... Bé, són...
No us han parat en parons?
Mai.
Mai. Que bo, que
bo. Ni els directors de Son Dureta, per això, han anat canviant. I els darrers, ja d'ara no opera Son Espases. Vull dir... Però, bueno...
Però això quin procés segueix? O sigui, tu dus el nin aquí, tu aquí tens els teus contactes, els teus metges, xerren sols metges, els metges xerren sols superiors, sanitat bueno. Ho autoritza i...
Bueno, és una qüestió prèvia, en això.
Sí, sí.
Que has de tractar els casos de noma. És a dir, que en aquest sentit...
Pensa que quan...
Quan va anar a Níger, va anar, diríem... a la banda més pobra del món, del país més pobre del món, que és Difa, que està... a uns 1.800 són.
1.500, sí.
1.500 quilòmetres de la capital de Niamey. Desert cap a la frontera a Mali i després a Nigèria. És a dir, una zona molt, una frontera molt castigada per tot el tema de Boko Haram, és a dir, d'incursions de grups terroristes. I si tot en Pep se'n va allà, va muntar un centre de menors, va muntar un dispensari, va muntar un servei que feia prevenció i anava en els llogarets a detectar possibles casos de càncer, perquè és una malaltia que allà té un estigma important, perquè consideren que un infant que té noma és una malaltia que ells no poden curar en la seva medicina tradicional, sí. I ells consideren que estan endemoniats.
Els repudien.
Que estan endemoniats i, per tant, ja, a més, saben que se morirà, perquè això no té cura, i, per tant, ja inclús moltes vegades deixen d'alimentar-los
i moren de fam més que de la malaltia.
Sí, sí, generalment. O inclús a vegades abandonen les esferes, perquè pensen realment que estan endemoniats.
Quina cosa.
Però en dia 3, en el somonatge que vam fer en Pep, va venir a l'escolònia de Lluc a cantar, a la sala de junta a l'acte, i una de les cançons que va fer, precisament en homenatge a en Pep, és una cançó que es diu Spanish Angelicus, que nosaltres no és que siguem una fundació, diríem, religiosa, perquè...
Bé, però el teniu en compte.
No demanem mai la gent que vol venir ajudant, qui resen i tal, senzillament que venguin i que ho facin de cor. Això és el que demanem. I van cantar precisament Spanish Angelicus, no? Precisament per fer aquesta contrarreàbica, que dir, mira, no eren dimonis, eren àngels, no? I en Pep va ser un poc el seu pap, perquè amb una simple injecció de penicilina, perquè això, evidentment, en un cas, diríem, molt primerenc, na Marilena, vos...
Sí, és que...
Vos no ho explicarà millor.
Els amagàvem, i entonces vàrem fer un grup per anar a sensibilitzar, i moltes vegades, quan estàvem poblats i coses d'aquestes, sempre hi havia una bona persona que mor de per aquí, n'hi ha un, però el tenen amagat a tal puesto, el tenen... I si érem atents, pues anava bé, però segons cap a bon via pres, perquè sempre per les parts blanes de la boca. Sí, i si prenen cas...
Les mucoses.
Però si plen cap a la galta, la mar de bé, però si hi ha vies respiratoris...
Pulmons,
l'udinengo... No poden respirar i se moren, vull dir... És que en 15...
I qui no té cura, ni indició, ni operació... Així hi ha per de dins...
No, res de res.
No.
Si hi ha vies respiratoris, no. A quin nivell,
clar, és a dir...
Depèn. Bueno, és que n'han tingut de moltes classes. N'han tingut que quasi no se nota res, però li ha buidat un ull.
I
depèn cap a on agafa, cap a on pren. I varen, si mateix, en so sensibilitzar, va aparèixer que ho entenien, perquè ja els mordoien. o mos cridaven, els anàvem a cercar.
I així com en Miquel me deia que els repudiaven perquè estaven com endimoniats, quan els hi tornàveu curats, els acceptaven.
Sí, perquè ja no tenien infecció.
Ah, okay, ja estaven curats, ja paredats, ja arreglats, ja, havia... ja els havíeu llevat el dimoni de dins.
Sí, empedaçat, perquè arreglat, arreglat, segons la lesió, era molt difícil. Sí. Moltes d'operacions.
Jo no l'havia sentit anomenar, però el que aquí la tenc d'indescar, que he vist qualsevol foto de...
I m'ho vas entrevistar.
I ho vaig entrevistar, ja he vist cosa. Ja
he vist cosa. Saps que n'ha fet de moltes?
Sí,
però... El més vell del meu pare, jo.
Sí, tens 50 anys ja.
Vols?
Tens 50 anys ja.
50 o més, ja em passaré més bé que jo.
Te mataré.
I tens 56.
Te mataré. Ara me mostra, per la gent que mos escolta i no mos veu, me mostra una fotografia tremenda. Vull dir, et sa cara d'un nin... allà on s'ha enfermetat, se li ha menjat la llalta, literalment, i se volen les dents. Això quan s'opera?
Aquestes són les marbones de curar, amb ingers. Aquestes se li poden fer ingers i a més, la boca és una cosa molt curiosa, si falta un tros de boca, en so articular i això, torna a cedir un poc i no queda malament. Ja t'he dit, segon cap a bon parteix.
Tu, i se pregunta, que això fa por, que aquesta nina ja no té nas, ja no té morro, ja no té paladar, ja no té...
Però és viva.
Sí, que això està arreglada, aquesta...
Sí, saps que te mostra, sí. Aquesta, això, les antes
de...
De les intervencions.
Tremendo, no?
No, que això va quedar bastant bé. Hi ha coses que queden, n'hi ha que queden molt bé i n'hi ha que... Depèn de la lesió.
Jo ho tinc que demanar per una cosa, que si no la deman, la gent se sap que la setmana que seva tu i et operes d'això, d'on surten?
Ui, n'han fet de coses, des de fer mercadillos, fer dinars...
calendaris.
Que, per exemple, tenc que d'enguany aquí damunt, que la gent el pot adquirir fent un donatiu de 5 euros.
Sí.
O bueno, poden adquirir aquest calendari preciós.
Mira, a través de la web, sabran de quin poble, perquè com que hi ha tendes amigues a diferents pobles de Mallorca i això. Isabel, no m'agrada, mos coneixem, per això.
Quina web, dila.
Ai, perdó.
Fa més via el teu cervellet i la boca que...
Sí, és veritat.
Fa més via la boca i aquest cervellet.
Mos coneixem fa molt d'any.
Sí, sí.
fundaciocampaner.com.
I que ara no m'ha anat a fer escobata plegats.
És veritat. No era escobata, això. L'escobata era quan tenim 20 anys.
Ah, no fa escobata.
És un gintònic.
Ah, un gintònic, ara. Però ara hem de fer un gintònic.
O un after work, que diuen.
No, i ara se diuen tardeos, també. Ara
tu
ja
també
no...
va bé tardeo, perquè ja ets a llaure prest i el sent demà pots aprofitar dia.
Exacte.
I no tens la ressaca...
Bueno, alerta.
Jo he descobert el Bloody Mary, és el diumenge de matí, quan tens la ressaca de mitjan de matí, un Bloody Mary. Bueno, és igual, això també és de Nadal.
Exacte. Bueno, aquest calendari és preciós, de la Fundació Campaner, els poden trobar la gent per tan sols 5 euros i faran una gran obra social entrant a la plana web www.fundaciocampaner.com. Fundaciocampaner.com, no té massa misteri. I també hi ha una altra de web que és www.taulaperafrica.com. També és bona aquesta web.
És la mateixa.
És
a dir, per això me'n van conèixer a Maria Elena. És a dir, jo feia feina en taula per Àfrica, és a dir, que feien diferents projectes també a dins l'àmbit sanitari, especialment en suport, diríem, a xarxes públiques de centres de salut i de punts d'atenció de salut.
És molt guapo,
aquest calendari. Ara me mirava i...
És un calendari, perquè com veus que aquí diu Àfrica és nom de dona, i a cada pàgina hi ha una foto i, a més, un poema de qualque dona africana. Està molt bé.
Quin temps hi passau per Àfrica? Quan hi aneu?
En Pep ja va aconseguir la nacionalitat. Sí, mira, tu sí, va estar estona. Per anant-hi venguent, claro. Jo no la vaig aconseguir, hi anava menys. Perquè jo tenia...
I ara?
Ara no hi podem anar per motiu polític. Apostes que els han d'operar.
En Pep va aconseguir una cosa molt guapa, molt guapa, que és crear una xarxa de gent col·laboradora, però impressionant, no? I, a més, ell era recepcionista i fixa't tu, just havia sortit a Mallorca i se'n va anar en escolta del món, com aquell que diu, no? I quan va tornar, va anar a parlar amb la seva jefa per dir-li, mira, escolta, jo crec que jo ara m'he de dedicar a aquestes coses, no? La seva jefa era na Carme Riu. Ell feia feina a un hotel de la Riu
I la Carme, llavors, era quan començava tot el tema de responsabilitat social corporativa i tal, va dir, escolta, jo te seguiré pagant la nòmina i tu ves fent feina en la fundació, no? I clar, amb això pues, s'hi va poder dedicar i, per tant, el suport, per exemple, de la cadena Riu i de moltíssima altra gent, perquè hi ha gent que potser cobra una pensió de 500 euros i en donen 5 cada mes per mantenir
pressupost, no tenim res fitxo.
Depèn.
Pujades i davallades.
El problema que tenim en el Níger és que hi ha un cop d'estat. Aleshores, és un poc traslladar els conflictes d'Europa a Àfrica. És a dir, quan Rússia talla gas cap a Europa, Europa diu, França que posi totes les centrals nuclears a tope. I comencen a vestir Europa a partir d'energia nuclear que ve de França. França importa l'urani de Níger. No? Sí. Per tant, en Putin el que fa és fomentar aquell cop d'estat a Níger, que d'entrada s'atura d'aturar d'exportar urani a França. No? Per tant, és un
cop d'estat
militar. És a dir, nosaltres ara no hi podem entrar, és a dir, físicament no hi podem entrar, perquè no hi ha ni relacions diplomàtiques, és a dir, hi ha un ambaixador nomenat que no ha pres possessió perquè no li han enviat ses credencials. Però nosaltres allà tenim 9 persones fent feina. Hi ha un centre amb 20 lots.
Nigerians, però.
Sí. Nigerians? Sí, els treballadors són nigerians.
Estan amb nosaltres des del principi. Vull dir, fa 30 anys, n'hi ha fa 30 anys que estan allà.
Inclús l'infermera del centre és un lot que va ser
una nina de Noma.
De Noma, val? I amb aquesta gent som els que fem el que podem.
Quants nins s'han salvat? Ja,
és que jo no ho sé. Jo t'he dit que nostre jo n'he cuidat 23. Bueno, en una ocasió en van tenir 5 de cop.
O sigui, una tirada.
Una locura, però sí.
Ja, ja estem molt sofrint, la Marilena.
Varen dur una cuidadora d'allà perquè mos ajudés a cuidar l'os.
Era bo de fer dur l'os, havia de
no hi havia problema.
Molt, no hi havia paperassa.
Havien de... Els papers, allà, és tot valento.
Sí, però això a Sud-amèrica passa el mateix. Això, sí. Per fer un paperet, bons us estan de parar ben 10.
Pensa que els pares tampoc no estan censats enlloc. Idò, primer han d'arreglar els papers els pares, llavors els pares ja poden donar la conformitat i fan el passaport.
Mira, per novembre ara havien de treure quatre nines de Níger que havien de venir a Senegal, perquè hi havia un grup de metges que s'hi havien desplaçat amb una campanya més ampla, i no va ser possible per mort dels passaports. Perquè, clar, viven a zones molt allunyades.
Rurals.
Sí, molt rurals, sí, sí. És a dir, de gent que inclús no té consciència ni de quin país és, perquè això de les fronteres a Àfrica els van fer europeus amb una regla i un esquadre, perquè tu les fronteres que són dretes, no? I, per tant, moltes vegades ni els pares estan inscrits, i, per tant, primer han d'anar els pares, després hi van.
És que ell mateix no sap on han nascut, perquè la majoria són nòmades. Tant pot ser que sigui a Mali, com a Níger, com a Nigèria. És que...
Remenat, o sigui, han passat de... Aquí ens pensaven que era una cosa fàcil, que
té... És molt difícil.
No, només és a dir, amb una circumstància que tots estem a Boko Haram, és a dir, en Pep, unes coses que va fer una escola allà, perquè, clar, nens quan són vius, llavors han de seguir, han d'estudiar, i han de menjar, i han de... I, per tant, va fer tota una campanya de projectes de fer pous en temes de qualitat de l'aigua, en temes d'horts comunitaris, perquè, clar, un hort comunitari vol dir afegir a la dieta dels infants verdures que, evidentment, calibren la seva nutrició. I a més, permeten, perquè, clar, és un home bé quan passen fam, quan té desnutrició, és un home. Per tant, si no ha desnutrició, no és un home.
Això és quantes coses no té defenses, sí. Ataca i...
Exactament.
I si té defenses perquè menges, et pots atacar i les coses...
I abans dels quants dels lots, bueno, van ser molt d'anys d'anar pels poblats i pensar que la gent que se diagnosticava un estat molt inicial és amb una edició de xeringa ja està, i no té més importància.
També se n'amoririen bastants, però ja si venien, pues els podrien dur a l'hospital i morien decentament, amb medicament i tal. Però sí, no tot...
La mort de Noma ha de ser horrible. Ha de ser molt dolorosa.
No se queixen mai, eh? Jo no n'he vist mai plorar de mal, de ràbia sí, però de mal, mai.
No.
Mai.
En Pep,
i això que comença com una bofilleta...
Una bofilleta de dins la boca, però, vamos, ja la bofilleta aquesta ja put a cangrena.
A cangrena.
En Pep se referia a la malaltia com el lladre de somriures, el ladrón de sonrises. Precisament el documental, que si la gent no va tenir ocasió de veure'l, evidentment pot anar a través d'IB3 la carta o a través de la pàgina web d'IB3.
No sabem... I se diu... Però, i se diu... Ho diré ben dit perquè les coses s'han de dir ben dites. Aquest programa està enregistrat i s'emet la setmana de Nadal, no sé quin dia s'emetrà. Per tant, poden dir que aquest programa... que és el documental des que està xerrant amb Miquel Ensenyat, per IB3 haurà sortit dia 28.
Sí.
No sé si haurà sortit perquè aquest programa s'emet després de dia 28 o antes. O surt, o sortirà dia 28, dia 28 de desembre.
O podem veure bé en directe dia 28, a les 7 i mitja, o bé a través de Televisió La Carta, a través de les xarxes socials. I se diu, precisament, el fabricant de somriures. No? Per dir, en contrarrestar aquella imatge de dir, bueno, es noma és el lladre de somriures i, per tant, en Pep es retornava a somriures en els infants. No? I precisament se m'ha dia 28 de desembre,
dia
això ho vam parlar amb IB3, no és una innocentada, no? Jo m'agrada fer-ne cada any, però això no és una innocentada.
Jo crec que t'agrada.
Sí, m'encanta.
No hi torna bé.
I precisament se fa dies innocents, perquè el dia dels innocents en la tradició de Nadal commemora la matança del rei Herodes, tots els infants, que tal, no? Per tant, he canviat una imatge d'un rei Herodes, no?, a un Herodes que és el nome, que evidentment ha mort, i segueix matant a Àfrica moltíssims d'innocents, no? I per tant, tenia aquesta part simbòlica que molt va aparèixer oportuna.
De vegades...
És un pop beatada. Imagina que Catalunya seria que has passat un
bé,
costat.
Bé, però...
Abans.
Però...
Passarà un costat.
Jo vos demano una cosa. Heu tingut mai la sensació... de que feis poig?
Pues no t'ho creuràs, però sí. No arribar a temps, saps? Moltes vegades, pues, quan duien nens que ja estaven tan malament, tenies un sentiment com a de culpa de no voler trobar tantes, saps? A damunt, sí. I sí, teníem... Jo, quan era allà, pues, tot el dia anava i venia de l'hospital a veure com estaven. I és que... sofrien molt, però no t'ho demostraven.
Aquest... Quina cosa,
Sí, tenen una altra manera de sofrir, la veritat.
Jo això me'n recordo d'un reportatge que vaig gravar l'any 90... Bé, jo tenia 9 anys i tenia 50. Me'n vaig anar a Sud-amèrica a gravar una població a Guapi de nins... que estaven abandonats per la seva família i havien creat com una població de nins. I s'acomandaven entre ells, era com una pel·lícula allà. I molta de gent, moltes energies hi anaven, i ajudaven, i ajudaven, i ajudaven, i al final, allò creixia per a les males. O sigui, trobava que sempre hi havia... Quan hi anava, sempre hi havia més nins que estaven més malament, sí, encara. I jo deia, no sé si feim bé o feim mal. I de vegades, quan una ajuda... i hi posa el seu sentiment de voler ajudar, no sé si vos passa el mateix que m'ha passat jo, que trobava que feia poc.
Sí.
I no puc fer més.
És això.
Jo crec que, com a societat occidental, el pitjor que mos pot passar és això, de pensar que no podem fer res.
No, perquè, que no podem fer més.
Perquè moltes vegades veiem autèntics drames per la televisió, i mos hem avasat en aquests drames. És a dir, ja no mos commou, a lo millor, com altres mos commouen. Recordes, per exemple, les crisis de refugiats quan travessaven de cap a Quios i Lesbos, i això, quan va comparèixer un infant mort damunt la platja, aquesta imatge va donar la volta en el món, i allò va ser un revulsiu d'una causa on la gent s'hi va girar, però, desgraciadament, els conflictes dins la memòria col·lectiva duren massa poc. I desgraciadament, van massa subjectes a si són titulars de notícies o no ho són. Exacte. És a dir, si aquella famosa imatge no hagués donat la volta al món o no hagués sortit en els diaris, segurament no hagués creat aquella reacció. Per tant, nosaltres també, com a ONGs, com a teixit social, que a més procuram anar de manera molt coordinada també amb altres ONGs que se dediquen també en els mateixos aspectes, i ara em perdonen d'un dels projectes que volen fer.
No, ara m'ho hem d'anar, però demà en parlarem.
Vale, molt bé.
Perfecte.
Però acaba la frase que anaves a dir.
Ai, però tu desconec que sempre...
Ai, ja, fem una cosa.
No, és a dir, bàsicament, en Pep, que va demostrar que se poden fer moltes coses. I el pitjor que podem pensar és pensar que no podem fer res. Escolta, no salvarem el món. Vull dir, Àfrica, hi haurà gent que seguirà morint de fam i tal. Però jo hi ha una frase d'Estalmut que m'agrada molt, que diu, qui salva una vida, salva tota la humanitat. I és veritat com jo, en Pep Ventura, no va aconseguir erradicar la fam, ni es nom a Àfrica. Però va donar una segona oportunitat a molts d'infants, a molts d'infants que, evidentment, han tingut una vida gràcies a ell, i això val molt.
Bon anam, demà tornem una altra vellada amb en Miquel Ensenyat i na Marilena. Provaré de xerrar de Nadal demà. Avui no ho he aconseguit, però me'n vaig en so goig complit d'haver fet un programasso d'un tema que mos ha arribat en escoret, que en aquestes dates sempre és bo que succeeixi. Fins demà.
El teu Nadal. Miquel Àngel Arisa. IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no,
en
Xanquete,
pobre
Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, Jaume, ve encara. Ara, sí, ara tenim
el
que
no és tan dàtil. Ah, igual que és meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.